Radio.
IV3 Radio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IV3 Radio, el dia.
Tots i cinc és el moment de conèixer aquells continguts informatius amb els quals estan fent feina l'informatiu migdia. Neus Marcant, avui, evidentment, molt marcada la jornada per aquesta decisió de l'Audiència Provincial.
Així és, Rafa. Avui parlarem de nos i de nos. Avui he estat dient, des de primera hora del matí, la infanta Cristina s'haurà de seure finalment a la banqueta dels acusats. Les magistrades de l'Audiència han rebutjat que se li apliqui la doctrina Botín. Estan parlant amb tots els protagonistes d'aquesta història, que escoltarem a partir de les dues, l'advocat de la infanta, per exemple, Miquel Roca, que acaba de dir que ell i la seva clienta, la infanta, s'han assabentat de la notícia pels mitjans de comunicació. Creu que a la infanta, la seva clienta, se li ha aplicat el que s'anomena pena de la banqueta, que és que envien algú sense base legal a la banqueta dels acusats i finalment queda exculpada. També hem parlat amb el fiscal Barceló, el fiscal Orrac, que respecta la decisió però no la comparteix, i el jutge José Castro, instructor de la causa, que a la seva arribada avui al jutjat de Palma s'ha mostrat molt prudent i només ha dit que respecta la decisió de l'Audiència. Un ítem que, per cert, també comparteix la Casa del Rei, que ha respectat a través del seu portaveu l'absoluta independència, diu, de la justícia. I és que Rafa, han de dir que aquesta decisió de l'Audiència Provincial ha agafat el rei enmig de la roda de contactes que manté a Zarzuela, a Madrid, amb els diferents grups parlamentaris per intentar formar govern. Més coses. A banda de nos, el govern es torna a reunir avui amb els pagesos a les dues per cercar més ajuda, vies d'ajuda pel Camp Balear en aquesta sequera ja allargada que patim a les illes. Això el mateix dia en què el conseller de Medi Ambient ha dit a IV3 Ràdio, el vostre programa, que no ha descartat talls de subministrament d'aigua a la població si continua sense ploure el manco als mesos d'estiu. Com cada divendres, pendents avui dels acords presos en Consell de Govern, i per acabar farem un tast de l'espera concert que Sopa de Cabra oferirà aquesta nit a Palma.
Moltes gràcies, Neus. Me crida l'atenció això de voler entrar per als mitjans de comunicació. És que estem per això, els mitjans de comunicació.
Estava molt enfadat, però, per aquest punt, no haver-se assabentat abans.
Jo crec que els mitjans de comunicació tenen la seva funció i intentem complir-la. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia.
Com va?
Una monada.
Tot això que ens han contat de Neus Marcant a partir de les dues, però abans, a la una, zona mixta, amb 15 continguts.
I de nosaltres parlarem de fitxatges, fitxatges i més fitxatges, perquè Mallorca no atura, no atura de fitxar. Han passat moltes coses aquestes darreres 24 hores. El Mallorca va presentar ahir a dos futbolistes, en el Lago Júnior, procedent del Mirandés, i també en Diogo Salomão, que jugava en el segon equip de l'Sporting de Lisboa, i avui de matí mateix a les 9:30 ha presentat el davanter murcià Alfredo Ortuño. Per tant, tres incorporacions en només 24 hores, i també Maeta Molango va anunciar ahir la renovació fins a 2019 del jugador mallorquí Brandon Thomas. Per tant, moltíssimes notícies en quant al Mallorca. Escoltaran tots el protagonista, les noves incorporacions, també a Maeta Molango, però no hem d'oblidar que el Mallorca jugui diumenge, ho fa a les 5, el camp de la Ponferradina, i avui xerra Fernando Vázquez en roda de premsa, el tècnic del Mallorca, una roda de premsa que també escoltarem a partir de la 1:05, i també pendents de l'Atlètic Balears i el Llosetense, el Balears que jugui diumenge a les 12 a Cornellà, i el Llosetense que juga a casa en el municipal del Pi, rep la visita de l'Alcoià, faran previ d'aquests partits.
Molt bé, Miqui, pel cas no es nota demà, no?
No, millor que no.
Vinga. Tot això a partir de la 1, a zona mixta a partir de les 2, a Neus Marcant i tot l'equip de l'informatiu migdia. Dotze i vuit minuts, i volen saber en aquests moments quins són els continguts informatius, les notícies que estan ja tractant, manejant els principals diaris en les seves versions digitals, tot i que avui crec que no és difícil d'esbrinar. Àngela Moneda, bon dia.
Hola, bon dia. Gens difícil, Rafa.
Us ha sorprès també aquesta decisió? Potser l'esperàvem un poquet més tard, la setmana que ve, per ventura, o vosaltres ja manejàveu informacions de que estava a punt de sortir?
Bueno, en Víctor Malagón ja mos va dir a mitjans de setmana que presumiblement avui era el dia.
Clar.
I ha estat molt prest i bueno, ja la tenim. No,
Víctor, és que estan molt ben informats.
Es veu que sí. Pues, com tu deies, la notícia del dia, el manco de moment, és la decisió presa per l'Audiència de Palma de no aplicar la ja famosa doctrina botina Cristina de Borbó, que farà que la infanta sigui jutjada a partir del dia 9 de febrer com la resta dels de 7 acusats.
Efectivament.
Sí, i després l'altre bloc informatiu que destaca fa referència a la policia local de Palma, com en la nostra edició de paper, ja que el jutge i el fiscal que investiguen la presumpta trama de corrupció portaran armes a partir d'ara per a la seva protecció, ja que es senten amenaçats.
Efectivament, era la portada del vostre paper i que supos que continua tenint ressò a la web, tot i que està tot una mica tapat per aquesta notícia del cas. Moltes gràcies, Àngela.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
I a la redacció de Diari de Mallorca ja ens escolta Mara García. Mara, bon dia.
Buenos días, aquí también. Como no puede ser de otra forma, pendientes de la infanta y esta decisión de la audiencia de no aplicar la doctrina botín y mantenerla así en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso Nos. En la web y en las redes sociales los lectores están dejando numerosos comentarios, la mayoría de ellos encaminados a felicitar a los magistrados del tribunal por haber tomado una decisión que califican de valiente. Vamos a destacar también por el seguimiento que a lo largo de la mañana está teniendo las palabras del director del IBE Salud, justificando que el catalán vuelva a ser un requisito y no un mérito en la administración pública. Juli Fuster dijo ayer que lo que se persigue con esto es que los buenos médicos entiendan al agricultor mallorquín que apenas sabe castellano.
Una altra també de les informacions que han llegit el paper i que en aquests moments també tenen el seu ressò a les webs. ¿Alguna cosa més, Mara?
No, pendientes de la infanta, ya nos come todo el tiempo y la atención.
No m'estranyo, ja te deixam perquè supos que tindràs molta feina. Gràcies, Mara, des del Diari Mallorca.
Bien, gracias a vosotros.
I acabam aquesta ronda a l'Ara Balears amb Miquel Ramis. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També molt pendents de la notícia sobre la infanta, també del ressò que està tenint d'altres bandes, també de les declaracions, supos, del senyor Roca, el seu lletrat, no?
Sí, de l'advocat de l'infanta Cristina, que lamenta que l'audiència hagi acceptat els arguments de manos límpies per poder dur a Cristina, o per poder mantenir Cristina en el banc dels acusats. Miquel Roca diu que respecta la decisió del tribunal, però que està en desacord que hagi acceptat els arguments del sindicat ultra manos límpies per asseure l'infanta. D'altra banda, també destacam que tenim en portada la suspensió de noves grans superfícies que s'aprovarà aquest febrer. I una notícia d'última hora del món cultural més aviat musical de rock and roll, que s'ha mort Paul Kantner, guitarrista de Jefferson Airplane, un dels clàssics de rock and roll, una darrera hora que també tenim en portada.
Molt bé, Miquel Ramis, des de la redacció de l'Ara Balears, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
IB3 Ràdio, al dia. Sabies que a Mallorca reciclam el 40% dels residus?
Gràcies a la col·laboració de tots, l'any 2014 Mallorca ha reciclat el 40% dels residus, mentre que el 60% restant s'ha aprofitat per fer energia.
Duim més de 20 anys de treball i innovació al servei del medi ambient amb un únic objectiu: garantir el futur sostenible de les nostres illes i millorar així la qualitat de vida dels seus habitants.
TIRME, orgullosos del que faim.
Ja arriben les festes de Carnaval i l'Ajuntament de Palma t'ha preparat el dissabte 6 de febrer el Carnaval de la Platja de Palma. El ball de màscares a la plaça Joan Carles I. I el diumenge 7 de febrer, de 10 i mitja a 1 i mitja, Sarrueta. I a partir de les 17 hores, Sarrua. Amb desfilada i concurs de comparses i carrosses. Més informació a palma.cat. Ayuntamiento de Palma, pensando en tú.
Endesa y las leyes de Harlem.
Estás bañando a los niños, les tienes bien enjabonado y de repente el agua que se pone fría. Los niños se amoratan como berenjenas.
Es la ley de Murphy. La caldera se rompe siempre en el peor momento. Endesa presenta solución integral caldera. Por solo 1,55 euros al día, todo incluido. Acaba con Murphy con el frío en calderasendesa.com o en tu punta Sorbey Endesa. Injané, calle Jacinto Verdaguer 22, Palma, 971-24-7609.
Si buscas unas vacaciones diferentes y lo tuyo es el mar, reserva ya tu crucero y disfruta de hasta un 17% de descuento en tarjeta regalo Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Además, tienes el mejor precio garantizado. Puedes pagar en 10 meses sin intereses y los niños viajan gratis. Reserva ya en el 902-300-600 en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
IB3 Ràdio. La sents?
A IB3 Ràdio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, 2 hores per conèixer les claus del dia. A les 2, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del capvespre. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els caps de setmana 2 edicions, a les 2 del migdia i a les 7 del capvespre. A més, informació puntual cada dia als butlletins horaris. Serveis informatius amb IB3 Ràdio. Més plurals, més independents, més objectius, més informació.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia.
Tots i 16 minuts, ara el moment de la cultura. Ja fa estona que és el moment de la cultura, perquè divendres bàsicament dedicam en aquest sector el programa. I a més apostant molt, sempre intentant, per joves artistes, per joves creadors. I dos d'ells ja ens acompanyen. Són dos joves actors. Una actriu i un actor. Laura Andújar i Carles Lletxé. Benvinguts, bon dia. Com
bon
estàu?
Dia.
Bon dia. Per què estan aquí? Perquè demà estrenen a la Fornal, a la sala relativament nova de Manacor. Té ja un temps de vida, però que encara s'està consolidant i estic segur que s'aconsolidarà amb el temps. L'enemic. Què és l'enemic? És el taller que varen fer l'any passat a l'ESADIP. Ells dos són alumnes de l'ESADIP. Ja han acabat, ja se pot dir que són actors i actius professionals, sí?
Consagrats.
Consagrats encara no. No te menguis a dalt, bueno, Carles. Bueno. Però ho seràs, ho sereu. Estrenen l'enemic, com deien, dissabte a les 8, diumenge a les 7. Què és l'enemic, Laura?
Bé, l'enemic és, com has dit, el projecte final, no?, que varen fer l'ESADIP quan varen acabar quart curs. I un projecte que m'ha agafat en ganes per treure fora de l'ESADIP i poder moure, i és una obra que xerra de coses molt actuals i que molt interessa.
Quines coses?
Feina. És un tema, tracta de temes polítics, socials, de mirar les coses des de dos punts de vista. Avui en dia és molt difícil, no?, posar-se en el lloc d'un polític, no? Penses corrupció, penses tot això, però nosaltres apostem perquè sempre hi ha dues maneres de veure les coses, no? I un... hi ha una opinió personal de cada un i s'ha de mirar.
Se podria dir, Carles, que és una obra crítica, una obra que també toca la denúncia? O...
sí, sens dubte toca la crítica social, política, i sobretot això que ha dit la meva companya, que toca diferents punts de vista. Jo interpreten en Peter Stockman, que és el batle del poble, i realment sempre intent, tot i que m'és difícil, posicionar-me amb ell, no? Defensar el seu punt de vista, que sempre és complicat, però he de dir que no tot és d'un color, sinó hi ha un perquè de defensar lo seu, tot i que és difícil que el poble ho vegi.
Perdona, però què és una adaptació de l'enemic del
sí,
poble?
Sí, sí, és Stockman, sí, és Stockman.
Clar, quan ha dit això, havíeu dit l'enemic només, sí. Ningú no ha citat Nietzsche,
i allò, si és un clàssic de Nietzsche, vale, està molt bé que vos el tribugueu amb un clàssic ni més ni menys
que... Per començar, pots dir que això és començar fort.
I l'enemic del poble, que tots, bueno, tots els aficionats al teatre crec que han vist qui més qui manco alguna versió. Va venir una molt bona, per cert, d'una companyia catalana que es deia Stockman, fa sí. uns al Teatre del Mar.
I aquí hi ha una versió molt bona, en Pere Ramon Cerdà, amb Antoni Gomila, amb Antoni precisament, l'Anna Corins, ja que estàveu per allà, que sí. van fer l'enemic del poble, també
de
molt.
De totes maneres, vos he de dir una cosa, ara que no m'ho sent. Clar, si teniu com a profe, i a més com a director de l'obra, en Joan Fullana, la cosa ja comença molt bé.
Sí, sí.
Saps que sí te sent. Saps que sí te sent.
Sí, sí, sí. I també sap tothom que és dels meus dramaturgs i directors preferits, per tant, no estic revelant cap secret. Com és com a professor, ara que m'ho sent, però poc? Exigent?
És exigent, però alhora et dona confidències. Torna un amic i això permet que no... Vull dir, que et doni pautes com un amic i et transmet seguretat.
A mi me va encantar fer feina amb en Joan. Crec que te dona... El que hem dit, sobretot, de veure d'un personatge el seu punt de vista, defensar-lo sempre a mort perquè ets el teu personatge, crec que mos va servir moltíssim i la feina amb ell és molt agradable, molt propera i bé.
Heu canviat molt la història, perquè, clar, la personatge de Stockman, l'enemic del poble, Nipsen, la situava en un balneari, en un poble, havia un rerefons d'una aigua contaminada que afectava la població.
És que cada any és més actual.
Clar, és molt actual, clar. Però per això mateix no sé si l'heu canviat o no ha importat.
No, la base, diguéssim, la contaminació de l'aigua, el balneari, tot això ha quedat. L'únic que he modificat una mica és que som una companyia de set persones, set actors, i hem hagut de reduir personatges, evidentment, i qualcun s'han entremesclat. El meu, per exemple, era sa dona d'en Thomas Stockman i l'han mesclat amb sa dona i sa filla. En Joan va fer un treball d'ajuntar aquests dos personatges per adaptar-ho millor.
Clar, de quina manera ho hem ajuntat? Potser ho podries dir.
Sí, bé, com que a l'obra original sa dona d'en Thomas no està embarassada, a sa nostra sí, perquè hem juntat el personatge d'en Petra i d'en Kat juntament, i en l'embaràs pues, tenim aquella manera de dir, de simbolitzar que érem el mateix personatge i veure una evolució, no?
I en quin moment un treball d'escola, d'interpretació decidiu que vos està quedant tan bé que després ja tirarem per la part professional i ho mostrarem o no? O dius, vale, ara que ja volem un projecte professional agafam aquell i el canviam, el milloram i el vestim de producció professional. Com va venir? Quin va ser el camí?
Bé,
jo crec que vàrem acabar enamorats tant del procés com de la peça que va quedar en el final i vàrem dir per què no.
Clar, és tot un procés de feina, d'experimentació, són molt de dies de jugar, d'aprendre i clar, vull dir, el resultat tens una feina d'un teatre naturalista però alhora experimental, podríem dir, i que no podien deixar-lo perdre d'aquesta manera, no?
Clar, però posam una cosa que és bastant diferent de lo que vas a veure normalment, no? És un posar en escena quatre bandes, és un públic actiu, posam en el públic molt a prop nosaltres i volem que respongui, no? Que sigui actiu i que tingui un pensament.
Teniu molt present que una de les funcions dels creadors, dels artistes en general i específicament dels actors i les actrius és commoure i remoure l'espectador, i generar reflexions, convidar-los a que tinguin un sentit sí, més crític. Sí, sí. Això ho teniu clar, vos ho inculquen des de Sedip, sí, en aquest
sí,
cas.
Sí, sí, totalment.
Els professors incideixen també en aquest aspecte.
En Joan
estic segur que sí.
En Joan sempre començava amb la pregunta de per què convocàvem a la comunitat.
Jo crec que és un punt clau, no?, de per què fem una obra. I el que volem precisament en l'enemic és no deixar indiferent. Volem remoure alguna cosa i volem plantejar dubtes, idees i diferents opinions. Vull dir, això és el principal, jo crec.
Laura Andújar, Carles Lletxe, actor, actriu de l'enemic, una versió ni més ni menys que de l'enemic del poble de Nipsen, dissabte a les 8 i diumenge a les 7, recordem, a la sala La Fornal de Manacor. Molta força, molt d'ànim, molta merda.
Val?
I continueu fent art, fent teatre i intentant remoure consciències, clar que sí.
Moltíssimes
gràcies a vosaltres. Javier, i del teatre al cinema, perquè avui tenim, com sempre, com cada divendres, les estrenes, no és vera?
Les més destacades, Javi.
Les més destacades, home, jo suposo que amb la mirada a Hollywood seria Spotlight, que, perquè és una gran producció que està rebent, que ha rebut ja moltes candidatures als futurs Oscars i que té un repartiment estel·lar. Mm. Però el més interessant, ara direm quin és aquest repartiment, òbviament, en Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel Adams, Stanley Tucci... Però l'interessant és que Hollywood, que sempre té molta més repercussió que el cinema indi o les petites produccions, agafa per ses banyes el tema aquest de la pederàstia dins de l'església, no? que ja s'ha parlat molt, que tristament també els telediaris en casos reals, ja arriba aquest cas real però ficcionat en Spotlight, no? Que se basa en una investigació del Boston Globe que va guanyar el Premi Pulitzer, sí, 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 investigant aquestes històries de moltíssims, és escandalós el percentatge de capellans que abusen dels nins quan des de les esglésies, no? Des de les parròquies. Aquesta història de periodisme i denúncia social i criminal és la que tracta Spotlight, dirigida per Tom McCarthy, un actor, que encara és actor, però ja dirigeix més que res, que no és massa conegut, però va fer pel·lícules magnífiques com Vides cruzades o The Visit, que m'encanten aquestes dues.
No és massa conegut, però Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
De moment no ha fallat mai.
Com a director és fantàstic, sí, sí, però com a actor el coneixerà molt bé els seguidors de la sèrie The Wire, per exemple, és aquell periodista, justament aquell periodista que s'inventava les notícies en fons no gaire fidedignes de la quarta o cinquena temporada de The Wire, que és un personatge magnífic. Aquest senyor, que ja feia d'actor, és en Tom McCarthy i director d'aquesta Spotlight. Aquesta jo diria que és la més interessant en aquest sentit, però clar, potser la que més farà parlar la gent és Creed, aquest spin-off de Rocky, no?, que seria ja la setena pel·lícula de la franquícia Rocky,
sí,
o
la setena,
però que no és pròpiament un Rocky, sinó un spin-off, no? El fill d'Apollo Creed, que era aquel Carl Weathers, que era un personatge magnífic de la primera i la segona Rocky, doncs ara compareix el fill, no? I se centra en aquest Creed, clar, és fill d'Apollo Creed, pues Creed, i que li va demanar ajuda al gran rival i amic de son pare, que és Rocky Balboa, perquè l'entreni. Doncs jo no l'he vist encara, avui hora baixa s'estrena aquí a Palma, quan la vegi ja veurem si estic d'acord, però està tinguent molt bones crítiques, és molt curiós, sembla que ha hagut de venir un spin-off, que a més és la setena pel·lícula de la nissaga Rocky, per fer una gran pel·lícula que sembla que no es feia des del 76, la primera Rocky, que tothom reconeix que va ser una gran pel·lícula, que va guanyar l'Oscar en aquell moment, escrita per Stallone, i que, bueno, veurem si és cert. I, a més, li podria donar, igual que ja li ha donat un Globus d'Or com a actor secundari, li podria donar el seu primer Oscar com a intèrpret a Sylvester Stallone, lo qual no sé si és una bona notícia o no, perquè haurien de començar a considerar-lo actor a partir d'ara. Bé, més coses. Dos documentals, així ràpidament, no és habitual, van arribant, hi ha un degoteig de documentals sempre, però arriben dos, un d'en Ventura Pons, un cineasta, a mi fa bastant de temps que m'ha deixat d'interessar en Ventura Pons, perquè va tenir una bona
època.
Però, sí, però tot el que l'he vist de ficció darrerament no m'ha agradat gens ni mica, i ara arriba amb un documental que es diu Cola Colita Colassa, que és sobre la fotògrafa, una Colita, una catalana, però que és un documental d'entrevistes amb les seves millors amigues, entre elles, per exemple, Ana Maruja Torres. Sempre està bé veure Ana Maruja Torres quan amolla la llengua, Ana Maruja Torres no l'atura ningú. Aquesta seria una... I El Gran Dia, aquest és un documental, el Rivoli, que s'estrena sobre nins de diferències, un mongol, un americà, un africà, que s'enfronten a una gran prova que pot canviar les seves vides, i d'alguna manera aquesta és la incògnita del documental, no sabem ben bé quina, però un documental social sobre la infància. I no sé què més vols que te digui, perquè tenim
pues
després
que me digues
l'Espanyola,
que
Embarazados, però això amb en Paco León...
Paco León, que com a director tampoc està gens malament, de moment.
No, és el millor que ha fet.
De Carmina.
Molt millor quan no surt davant les càmeres, pel meu gust, Amb tots els respectes, Paco,
aquí,
si mos escoltes com en Joan Fullana.
Aquí estàs però, tu per expressar
no,
el teu gust.
No, jo Carmina, la seva mare i tal, i Carmina, aquesta, Camino Revienta, a mi m'han agradat, ho admeto, i tal. El que passa és que Paco León i els seus tics televisius i tal, no som un gran fan d'en Paco León, però aquesta Anna Alejandra Jiménez, presentadora del Club de la Comèdia, doncs ells dos, Embarazados, és les típiques guerres de sexes, està ets madur o no ets madur o no per ser papà, ho vols ser o no, penses més en altres dones que en la teva dona, que a més està embarassada, etcètera.
Llocs comuns, en definitiva, sembla, no?
Llocs comuns. Recomanam la peça que fan al Teatre del Mar?
Sí, recomanam Teenage Dream, sí senyor.
D'un projecte Nisso i Tantarantana, una producció.
Sí, senyor, compartida.
No és per tots els paladars, aquesta obra. No. És una peça molt especial. Jo diria que és una caricatura perversa dels molt coneguts conflictes generacionals, dels nins creixen i no sempre com voldrien els papàs, d'aquestes relacions pares i fills que són tot un misteri i ningú no té la solució, però amb una estètica molt kitsch, molt kitsch, amb un sentit del ritme molt estrany, molt reiteratiu, que recorda moltes vegades segons quines tendències del teatre de l'absurd, i la veritat és que jo m'ho va costar més de 20 minuts entrar-hi, així ho he de dir. Durant 20 minuts vaig pensar, ai, mare meva, que això no ho duré bé. Però quan la cosa se desferma i se'n va cap a un extrem molt extremat, quan Miley Cyrus agafa el timó del muntatge i es converteix en el motor dramàtic o còmic o tragicòmic d'aquest muntatge, la veritat és que la peça s'enlaira i funciona francament bé. Així que jo li recomano a tothom que Teenage Dream, una cosa diferent, comèdia per molta gent, però que en el fons convida una reflexió molt i molt sèria, Teenage Dreams en el Teatre del Mar, jo la recomanaria molt.
Javi, has vist Youth, la joventut?
No, encara no, tu sí?
Sí, m'ha encantat.
T'ha encantat.
Aquest home, Paolo Sorrentino, la veritat és que tampoc és dels que no fallen, el director de La Gran Bellesa, sí. Hem de recordar.
Magnífica.
Un Michael Caine increïble, per favor, l'has de anar a veure en versió original subtitulada. Mm. Rachel Weisz, que és una gran actriu, també molt més jove, també increïble. En Harvey Keitel, què hem de dir?
Què hem de dir d'ell?
Bueno, i a part d'ells, la història és preciosa, Paul Dano. Mos han de treure el capell una altra vegada, un dels millors actors de la seva generació.
Sí, i mai no té protes, eh?
Coral. Home, aquí si hagués de triar protagonista seria Michael Caine. Sí. Un poc se vehicula tot entorn a ell, però és bastant coral. I fins i tot, fins i tot surt Maradona. Ell no, però el personatge.
Ah, sí?
Hi ha un personatge que és Diego Maradona. Sí, senyor.
I la Jane Fonda?
Jane Fonda no te revelaré.
No te faré espòilers.
Moltes gràcies, Javi, per aquest repàs. Per cert, vos he de contar un secret d'en Javier Matesanz. Abans parlava de Rocky, en Javier me va dir un dia...
Qualque dia te faré mal, eh?
No, però això és veritat. I a més, és així, no passa res. Ell me va dir, tenc tres referents, si parlant d'interpretació. Un és Michael Caine, precisament, per això m'han recordat. Un altre, Robert De Niro. I el tercer, Sylvester Stallone. Arriba el moment de la música, com cada divendres.
A IB3 Ràdio, el dia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Vols conèixer de primera mà els productes més típics de Sencelles i els seus productors locals? Vine al Mercat de Sencelles el dissabtes a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila i a la placeta de l'Obra, de vora l'església. Podràs gaudir d'un dissabte en família i de conèixer productes respectuosos amb el medi ambient i de qualitat. Viu al Mercat de Sencelles. Organitza Ajuntament de Sencelles.
Si buscas unas vacaciones diferentes y lo tuyo es el mar, reserva ya tu crucero y disfruta de hasta un 17% de descuento en tarjeta regalo Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Además, tienes el mejor precio garantizado. Puedes pagar en 10 meses sin intereses y los niños viajan gratis. Reserva ya en el 902-300-600 en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Fiesta de apertura de la nueva 007 Party Store, el gran supermercado para las fiestas, cumpleaños y celebraciones, con juegos, payasos y la actuación de María Bimboyes. Ven mañana a partir de las 11 a Gremi Boters número 7, 007 Party Store, en tu fiesta, me cole.
A IB3 Radio. al dia.
Control de tierra al comandante Tom.
Yes.
Control de tierra al comandante Tom.
Yes, estoy here.
Tome sus pastillas, pongas el yelmo.
Moment de la música, moment de Celestí Oliver. Celestí, bon dia.
Bon dia, Rafael,
clar,
com estàs?
Si pensau que aquí vos oferiren coses senzilles, no, que estaven escoltant ara mateix.
Això és una versió que se va fer, ara aprofitant que en David Bowie ha estat en notícia i encara coeja la seva mort. Aquesta versió se va fer, ara farà 42 anys, era l'any 74, 5 anys més tard de quan va sortir aquell Space Oddity, aquella cançó cèlebre de David Bowie.
I qui la versiona?
Això eren El Feo i el Guapo, és a dir, els germans Calatrava, amb un d'aquests exemplars, amb un d'aquests singles que varen ser, bé, un dels singles fetichistes i, de fet, d'allò més friki i bizarro que se pot haver
publicat. M'he quedat amb ganes de més, eh? Anem a escoltar-ho un poc més.
Consumar esta visión, abra la escotilla y salga al exterior.
Atención, control, aquí habla Tom. Voy a intentar salir.
La coneixies, la versió, Mònica?
Jo la vaig sentir tu, sí, aquí. No, però va ser els companys informatius. En Cesc Ferrer ho ha passat bastant malament perquè varen posar aquesta cançó per il·lustrar la mort de David Bowie.
Què me dius?
I pobre d'ell quan va sentir aquesta versió.
Aquesta versió de Comandante Tom. Comandante. Perquè així se titulava aquesta adaptació. Diríem, divertida, graciosa.
La cosa
va de
Bowie.
Que es posa.
Va de Bowie, no?
Avui sí. Va de Bowie, sí, perquè aquí a Mallorca hi ha hagut històricament grups, artistes que han fet versions de David Bowie. Però en podem escoltar una altra, per exemple, que si ara hem escoltat una versió més que es posa, escoltarem una altra també de divertida i de diferent, perquè n'hi ha moltes que... bé, són més fidels, també de tenir en compte que hi ha versions de David Bowie de moltes gèneres, que van des de cançons infantils, metal i a heavy. Però en aquest cas, Seu George va fer una versió de Rock and Roll Suicide a un disc de Life Aquatic Studio Sessions, que és una d'aquestes versions en portuguès que també té encant.
Você pega un cigarro. Entre seus dedos vai estar outro cigarro. A sua chama está ardendo de saudade.
Els portuguets seran tan bé que jo crec que poden fer versions de tot allò que vulguin.
Facis allò que facis, ho fan beníssim. I és que el portuguès ja té aquesta sonoritat melosa que
sí. Que fixa't ja com xerram i com canviem el to.
Sí.
Sona bé.
Bé, aquesta Rock and Roll Suicide feta per Seu George, però com dèiem abans, a Mallorca s'han fet, a Mallorca i a les illes, en general s'han fet versions i se continuen fent versions de David Bowie. Per exemple, podem anar fins a l'any 1997, el segon disc que traien de T-Servants, que és la banda d'Steven Munar. Steven Munar és resident des de fa anys a Barcelona, continua una carrera en solitari amb la seva formació, i varen fent el seu segon disc, Police Looking After Thieves, un tema de David Bowie, que era, si voleu el sentim, aquest In the Head of the Morning. The morning.
Sona més animat, eh?
Una versió més excitant, diríem, més ràpida, més rítmica, que l'original d'en David Bowie. De fet, Steve Servants, en aquells finals dels anys 90, varen ser un dels exemples de, dins l'estat espanyol, d'assumir millor en David Bowie. Bé, influències que en aquell moment molt de grups tampoc tenien, no? Que no estaven, no eren tendenciosos, no estaven a l'ordre del dia dins aquell circuit en què ells formaven part, que era la música independent, incipient música independent d'aleshores. Bé, escoltaven The T-Servants amb aquest In the Head of the Morning, però evidentment si hi ha una formació que va fer versions de David Bowie, i a més, no just en els inicis de la seva carrera, però pràcticament en aquells primers anys, són Sexy Sadie, l'any 1996, ara fa 20 anys, fent aquesta Moon Age Daydream. Celestí, ja saps que aquí estem pendents sempre de l'actualitat i que avui l'actualitat ve marcada per aquesta decisió de l'Audiència Provincial envers el judici del cas Nós, que han decidit ni més ni menys que la infanta quedi asseguda a la banqueta. Neus Mercant i tenir novetats perquè hem parlat, a la fi hem aconseguit parlar amb, jo crec que el col·lectiu més cercat en aquest moment de tot el país, que són Manos Límpies.
Manos Límpies, hem aconseguit parlar amb ells, ho hem intentat tant vosaltres com el Departament d'Informatius un parell de vegades i al final ho hem aconseguit. Són, recorda molt l'acusació popular en aquest cas Nós, i hem parlat amb el secretari general d'aquest sindicat de Manos Límpies, Miguel Bernat. Directament, Rafa, ha demanat la dimissió del fiscal Pedro Rà. Creu que la decisió que ha pres avui l'Audiència Provincial demostra que estaven equivocats els fiscals en no voler que la infanta s'assegués a la banqueta dels acusats. Ha tornat a insistir en que és inaudit que a les Illes la fiscalia, en lloc d'acusar, defensi. Si t'apareix, escoltant breument els que,
que sí,
el que ens acaba de contar els informatius d'Ivetra Ràdio.
Lo mínimo que podía hacer es presentar su dimisión, porque no está legitimado para estar en un procedimiento, en un juicio oral, donde ha quedado a la altura del betún y se ha puesto del lado de una persona que la Audiencia Provincial ha confirmado los dos presuntos delitos.
Manos Límpies, recordem, acusació popular que demana la dimissió del fiscal Pere Rac, Pedro Rac, per aquesta, després d'aquesta decisió de l'Audiència Provincial. Ampliarem aquesta informació al butlletí de la una.
I després a les dues.
I després a les dues.
Clar que sí.
Moltes gràcies per aquesta informació de darrera hora, Neus. Celestí, continuem amb la música.
Això mateix, sí. Aquest freak-out que cantaven en aquest Moon Age Daydream, Sexy Sadie, a versió de David Bowie, que feien l'any 96. Uns anys després, Sexy Sadie varen fer un altre, varen fer aquell Quick Sense en un disc que és de Dream Covers, i que pràcticament pot ser que hagi estat Sexy Sadie una d'aquelles bandes illenques que més material en forma de versió hagin fet de David Bowie. I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of margarine. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, driving to the ragged hole, and I ain't got the power.
Però encara queden més per repassar, no només de Sexy Sadie.
Exacte, amb David Bowie, que aquesta mateixa setmana han sabut que va deixar fins i tot planificada la seva mort, va deixar testaments, hi haurà recopilatoris, pòstums, dividits per eres vitals que va tenir.
ell que pràcticament... Ordenat, d'allò que han d'anar publicant en anys successius.
Ell que fins i tot en vida va morir i va ressuscitar moltes vegades amb molts de personatges, amb Major Tom, amb Aladdin Sane, amb Ziggy Stardust, constantment matava i ressorgien nous personatges. De fet, aquesta setmana també, en aquests darrers dies, han sabut de la mort d'un altre cantant, Black, també deixava aquest món fa uns dies, i Sexy Sadie varen fer concretament una versió de Wonderful Life, aquella meravellosa cançó de Black, que l'original, si voleu, la recuperar en un moment, sonava així.
Una cançó, en aquest cas original, però aquest és un espai on sentim moltes versions i crec que en tens una també.
Sí, no escoltarem la de Sexy Sadie, que varen fer, però sabíeu que Black havia fet aquesta Wonderful Life en català?
No.
No ho sabíeu?
La veritat és que no. I me sorprens cada divendres.
I de fet, és una versió recent, perquè la va fer pel disc de la Marató de TV3 aquest passat novembre de 2015. Evidentment, Viure és tan meravellós, el títol d'aquest Wonderful Life, que si voleu, la sentim, versió de Black, el cantar per ell mateix en català.
No té mal català, Celestí, en Black, no té mal català.
No sé si va anar a moltes classes o què, però no, ho fa bé.
O això de la música que al final...
Sí. Suposo que va fer un intensiu d'estudi i bé, no sé si la va treure en qüestió de pocs minuts o de poques hores, però ho fa bé, ho fa bé.
Ho fa bastant bé.
Sí.
Com cada divendres tenim convidats especials, convidats que venen aquí a l'estudi 1 de IBT Ràdio a alegrar-nos un poquet al matí, a tocar en directe. Avui d'aquí vens acompanyat, Celestí.
Avui venim amb un músic que jo diria que és aquells músics resistents que després d'una trentena d'anys encara continua fent música. No sé si des d'una tercera o segona línia se va mirant tot, però ell sobretot en aquests darrers anys, entre aquests 25 anys que han passat des d'un darrer disc que va publicar amb el Primer Tercio, que era la seva banda de mitjans dels anys 80, fins ara ha estat sobretot dedicant-se a fer música per televisió i per cine. Mm. Sobretot per documentals, bandes sonores, fins i tot que segurament a IB3 n'han sonat i un bon grapat, a TV3 també. Evidentment estan parlant d'en Joan Carles Palau, cantant, guitarrista i compositor del Primer Tercio, que ara acaba de treure just ara, recentment, un nou disc de Germans Tanner, un disc que ja se pot trobar qui vulgui a les seves botigues, que se diu Incidents.
Joan Carles, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Benvingut a tu i la teva guitarra preciosa, per cert. Com estàs?
Moltes gràcies.
Què ens dus avui?
Allò que m'adoni temps a fer, en principi. En principi, allò que havia pensat és que normalment la poca gent que compra discos, tant si són molt promocionats com si no, tampoc tenen el costum d'escoltar discs sencer. Aleshores jo faré els dos darrers temes del disc i així.
I començam amb qui?
I així, com que ara ja no se fan singles, si no, vendria single, però com que és igual.
Començam amb quin dels temes?
Elèctriques Visions.
Idò, quan vulguis, no?
Molt bé.
Estàs preparat?
Sí.
tots els carrers que sempre estan deserts. Hi ha plàstics volant que arrossega el vent mentre se'n va la llum darrere meu, darrere meu. Tots els cants estan lladrant, qui és qui en l'obscuritat. Els fanals estan apagats, negre emmascarat de blanc, mentre se'n va la llum darrere meu, darrere meu. Rodamons passegen sense tenir res a perdre per paisatges urbans destruïts. Hi ha dones seduïdes pel destí en llocs imaginaris o en suburbis que mai no han vist, que mai no han vist. Flames que s'apaguen, solitaris que deambulen, avingudes que no tenen fi, elèctriques visions en la nit, carrers a les fosques i magnètics, magnètics, poemes vius, poemes vius. Visions en la nit, carrers a les fosques i magnètics, magnètics, poemes vius, poemes vius.
Joan Carles Palou, moltíssimes gràcies. Que bé, que bé, Celestí.
Joan Carles, com és que m'ha hagut d'esperar 25 anys per tenir no un nou cançoner teu?
No ha estat resistència, perquè quan havia de començar a resistir me vaig retirar. No estava preparat per resistir. Aleshores me vaig dedicar a altres qüestions i estava fent algun altre tipus de feina relacionada amb la música. I aprenent molta música, anant molt de xocolata i comprant discos i escoltant molta de música.
Estan xerrant de cançons noves o són cançons que n'hi ha qualcuna que arrossegués de fa anys?
No. Si avui dona temps, per ventura en recuperaré una passada en el català, perquè van cantar en castellà perquè vivia a Madrid.
Sí.
Molts de madrileños que venen aquí no fan el mateix que jo vaig fer quan vaig anar allà.
No.
I he de dir, ara que escoltava en Black, vull dir que és més fàcil, o sigui, és molt més versàtil per cantar el català tant com l'anglès que el castellà. El castellà és un idioma molt dur per cantar pop o rock, no?
Ningú t'hauria dit en aquella segona meitat dels anys 80, no? Quan vas tenir el primer tercio i te bareaves amb poder mínimament sobreviure comercialment, un poc, no?
Sí.
Amb Dro, que era la discogràfica que estava aleshores, una discogràfica important.
Sí, sempre ha estat bastant dificultosa. De fet, hi havia un article d'en Diego Manrique que deia que és el pitjor negoci que pots, en el qual te pots dedicar a la música. Vull dir, pots fer una altra cosa professionalment i no ets pitjor artista per dedicar una part de la teva vida a composar o això, no? si sona sa flauta i pot viure d'això con Nadel o una cosa que ja seria millor, no?
Per exemple, però, per posar un exemple així.
Sí.
Mentrestant tu has intentat sobreviure fent música per cine i televisió.
Sí, bueno, però tampoc ha estat una cosa full time, no? Vull dir,
però ja n'hi ha, has fet un bon repertori.
Sí, però coses molt puntuals,
Quina cançó podem escoltar més?
Ara, en un silences
d'aquest nou disc Incidents.
D'aquest nou disc. A més, és una versió i no sé si me'n recordaré de tota.
Segur que sí.
Bombolles de colors que esclaten en el cel, fileres de rellotges que marquen el temps, donant l'escan al sol perquè no enlluerni més. No obrirem els ulls, no trencarem els sons, no encendrem la llum, no perdrem ni un segon. Construirem escales per poder pujar molt amunt. Sentim cantar cançons que no coneixem. Vivim en uns carrers on tot és estrany. En un cel encès mostrarem el nostre afany. No obrirem els ulls, no trencarem els sons. No encendrem la llum, no perdrem ni un segon. Construirem escales per poder pujar molt amunt, molt amunt. Misteriosos vents bufen amb força i llum. Podem obrir l'espai amb nous records daurats. En altres temps dibuixàvem en deserts blancs. No obrirem els ulls, no trencarem els sons. No encendrem la llum, no perdrem ni un segon. Construirem escales per poder pujar molt amunt.
Molt bé. Encara tenim temps d'un bonus track, si tenim... No, bufes.
No sé si hi haurà temps. No sé si hi haurà temps.
Hi haurà presentació en directe d'aquest nou projecte? Te podrem veure damunt d'escenaris?
Sí, el que passa que falten altres germans Tanner, no? I en principi començam els assajos en Ivan Tobias, de Escoco Drais, ara també guitarrista d'Urtain, veritat. I en principi començam nosaltres dos i veurem més endavant qui s'hi afegeix, no en cercant ningú tampoc. Començam a treballar les guitarres i a fer les versions que hem de fer sobre els temes. El tractament dels temes del disc serà diferent en directe, no? Vull dir, això és una cosa que hem de treballar bastant. Pensar que en el disc pràcticament ho he tocat tot jo, excepte algunes bateries. I si fos un pop, el millor podria dur-ho a terme, no? Però en principi necessita ajuda de gent, veritat.
Esperarem aquesta presentació en directe d'un disc enregistrat amb en Giscovic, de La Búsqueda.
Exactament.
Els Estudis Seus, a Lloret.
A Lloret. I després mesclat en els Estudis Swing per Mateu Picornell. Ha estat una feina de gairebé un any i mig, i curiosament tota la feina que varen fer durant el primer any la varen anar tirant a la paperera, no? I ha quedat tot el que varen fer en els tres darrers mesos, no?
Sol passar molt això, Joan Carles, perquè els escriptors ho fan, les papereres dels escriptors estan plenes de versos, de línies, de idees que no han arribat al port. Els músics també ho feis.
Quan estava la discogràfica a Madrid, el problema és que entraves a l'estudi després d'haver fet una maqueta, te donaven 10 dies, 15 dies per gravar, i tot allò que es gravava quedava perquè el pressupost estava ajustat i tancat. En aquest cas, com que m'he donat la llibertat de fer-ho amb molt de temps, he hagut de pensar i repensar i llevar les coses i tal. En qualsevol cas, no vol dir que la primera versió fos més dolenta que la darrera que he fet. Vull dir, senzillament has de triar. Com diu un García Márquez, els llibres els abandones, no els acabes, vull dir, les cançons igual.
En aquest cas hi ha hagut una llibertat compositiva, pressupostària...
Sí, a més, tant la música com s'escriu i això són elements vius que van canviant. Bueno, la literatura no tant, però bueno...
Sebastià Oliver, moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies, Rafa.
Crec que ens anant superant divendres rere divendres. Moltíssimes gràcies per dur-nos música, i música molt especial. Joan Carles Palou, moltíssimes gràcies. Per la teva veu, per la teva música, per la teva guitarra. T'esperem aquí, com vulguis.
Molt bé.
Vagi molt bé.
Serà difícil de superar, però...
Ho superarem, sempre superarem.
I a tots vostès, fins dilluns a les 9, com sempre, al dia. Aquí estem intentant d'informar i també entretenir i aportar coses.